l'Info Vespre.
Comencem l'informatiu d'avui dimecres 17 de gener repassant contingut en titulars. El senador d'Escalirria Bildu, Jon Iñárritu, ha denunciat la violència de la Guàrdia Civil durant la nit de l'1 d'octubre a les portes de l'Hotel Vila de Calella i ha anunciat que demanarà més informació al Senat sobre el que ha qualificat de barbaritat. El seu pas pel programa La Ciutat ha explicat les seves preguntes al govern espanyol i la resposta del ministre Zoido, que ha negat que es produïssin càrregues policials. També recuperarem les declaracions de Josep Grima, un dels agredits per part de les forces de seguretat el dia del referèndum d'autodeterminació de Catalunya, qui ha desmentit les paraules del ministre. I parlarem amb l'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, sobre els fets de l'1 d'octubre i sobre Fitur, la Fira Internacional de Turisme de Madrid, a la que participa Calella. Unes 200 persones es van concentrar ahir a la plaça de l'Ajuntament per demanar l'alliberament de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart en el dia en què es complien 3 mesos del seu ingrés a presó. La plaça es va vestir de groc per l'ocasió. Els assistents van entonar cançons reivindicatives com l'Estaca o País Petit. I avui a l'Infovespre també parlarem amb el Servei Català de Trànsit, que ha posat en marxa una campanya de control dels sistemes de seguretat passiva. I tot això en els propers 30 minuts d'informatiu de l'Info Vespre. Euskal Herria Bildu demanarà més informació interior sobre les barbaritats de l'1 d'octubre a Catalunya. El senador Jon Iñárritu denuncia la violència que es va produir aquella nit a l'exterior de l'Hotel Vila Calella per part del contingent de la Guàrdia Civil desplegada a Catalunya en el marc de l'anomenada Operació Copèrnic, dirigida pel Ministeri d'Interior. La coalició independentista basca va rebre ahir la resposta a la pregunta que van entrar al registre del Senat el passat 23 d'octubre i en ella el ministre Zoido exposa que els efectius, tant uniformats com de país, van actuar en defensa pròpia. Assenyala que les persones concentrades, les xifra en un centenar, van llançar gots contra els agents i acusa els Mossos d'Esquadra de respondre i amb una actitud passiva. El Ministeri d'Interior confirma que no s'ha obert cap investigació interna sobre els fets, contràriament al que s'havia publicat en un mitjà digital, i nega que hi haguessin civils ferits, només un guàrdia civil que va haver de ser atès a l'hospital. Iñárritu qualifica d'increïble la versió dels fets que sosté el govern espanyol del PP. Són declaracions avui al programa La Ciutat de Ràdio Calella Televisió.
Esto es una versión de los hechos bastante increíble, teniendo en cuenta además que certifica que no se produjeron heridos en la población cuando varios medios, y yo tengo partes de personas que fueron agredidas, en total suman 14 los contusionados y ya digo que varios de ellos tuvieron que pasar por el hospital.
El senador de Bildu anuncia que tornarà a interpel·lar demà mateix el titular d'Interior en la seva compareixença al Senat, a petició del seu partit i del PSOE. Assegura que no desistiran en la seva voluntat d'aclarir què va passar a Catalunya al voltant de l'1 d'octubre i de depurar responsabilitats per la violència ordenada per l'Estat. Diu que és una realitat que es corrobora pel testimoni que en donen múltiples documents audiovisuals.
Nosotros vamos a seguir intentando aclarar todo lo ocurrido, solicitando informes, solicitando toda la información relativa a las intervenciones tanto de aquel día como de otros muchos ante las barbaridades que se han producido en Cataluña, especialmente el 1 de octubre, pero en otras fechas también, por lo cual seguiremos preguntando e investigando sobre lo que ocurrió en Cataluña en el mes de octubre.
Diu que el govern del PP no ha aconseguit colar la seva versió dels fets, en diu la seva postveritat, a nivell internacional.
Se produjeron cargas brutales que llamaron la atención no solamente a todos los vecinos y vecinas de los municipios más afectados, sino también a la comunidad internacional. Vimos el Consejo de Europa, vimos Naciones Unidas, que solicita investigaciones neutrales y rápidas. Vimos a todos los grandes medios de comunicación europeos y occidentales clamando al cielo ante la violencia que se produjo el 1 de octubre. Ya digo, no solamente de derechos humanos, de una democracia, sino desde un mismo punto de vista policial tampoco sin sentido.
En la seva intervenció al programa La Ciutat, Jon Iñárritu ha admès que el govern del PP sí ha comptat amb la complicitat de molts mitjans de comunicació i de l'establishment espanyol per aconseguir que cali a nivell social un relat segons el qual a Catalunya hi van haver protestes violentes que justifiquen unes càrregues considerades proporcionals i legals. Precisament un dels ferits per les càrregues de la Guàrdia Civil la nit de l'1 d'octubre a Calella ha desmentit la resposta d'Interior, és el calellenc Josep Grima, qui denuncia la falta de respecte que demostra el govern del PP i el Ministeri d'Interior cap a les més de 1.000 persones ferides, entre les quals s'hi compta, per les càrregues policials de l'1 d'octubre a Catalunya. En una entrevista al programa La Ciutat, Grima ha recordat com van anar els fets aquella nit a l'exterior de l'Hotel Vila. Ha subratllat que els agents de la Guàrdia Civil van ser els primers en atacar els concentrats, llançant escopits i orins des del terrat de l'edifici i que després es van saltar el cordó policial dels Mossos d'Esquadra per agredir-los amb porres extensibles. Josep Grima ha admès una certa crispació entre el centenar de persones que la nit de l'1 d'octubre van anar a les portes de l'Hotel Vila per vehicular la seva indignació pel que havia passat durant el dia. Ha explicat que, per exemple, hi havia gent de Sant Cebrià de Vallalta, una de les poblacions on la policia espanyola va accedir per la força al punt de votacions. El jove calellenc ha subratllat que van ser els agents qui des de les habitacions i el terrat de l'Hotel Vila van començar a vexar-los i increpar-los, llançant orins i escopint-los. Denuncia que va rebre cops de porra per part de dos guàrdies civils, que encara en pateix les seqüeles físiques i que va ser justament un mosso d'esquadra qui el van a socórrer i a protegir.
Jo us estava escrivint al WhatsApp de Quasi Bé i a Marxo que vaig veure uns peus que corrien i quan vaig aixecar el cap tota la massa estava corrent. I al girar-me, òbviament, em vaig entrebancar. Allò recuperar-me per intentar anar cap a l'altra banda, perquè òbviament no es podia passar de la gent que hi havia, ja va venir el guàrdia civil primer, que em dona anar a la cama. Encara hi tinc dolor i de fet aquest divendres tinc una ecografia i a més encara fa mal. A l'intentar anar-me cap a aquella banda ve aquest guàrdia civil que em dona en aquesta cama, jo caig de genolls, amb les mans en l'aire, òbviament, com dient, escolta, és que no... I llavors ve un segon guàrdia civil que em dona l'esquena per tombar-me a terra. Són moments molt tensos però molt ràpids. Em reincorporo, em recolzo contra aquesta mateixa caixetina perquè sabia que per darrere estaria protegit, per tant de seguida veig com s'aixequen els Mossos, perquè no oblidem que la Guàrdia Civil va passar per sobre dels Mossos, sí. I alguns dels Mossos van caure a terra, veig com s'aixequen alguns Mossos i un d'ells ve com gairebé a sobre meu, no? I em diu, tranquil, ja han passat, ja està.
El testimoni de Josep Grima refuta les explicacions del Ministeri de l'Interior, segons el qual no hi va haver civils ferits la nit de l'1 d'octubre. Ell mateix, diu, va ser traslladat en ambulància fins a l'Hospital de Calella, on va ser atès. Hi ha documentació que ho acredita.
Informe d'assistència del Servei d'Urgències i Emergències de l'Hospital de Calella reflecteix perfectament tot, a més, que ja ho explica, que en el motiu de la consulta refiere por molestia en región dorsal, donde también recibió golpe con otra porra de otro guardia civil. Vull dir que, a més, està bastant explicat. Vostè... Són coses que són incomprensibles, però venen d'aquests mateixos autors de el no va haver-hi ferits a Calella, no hi ha hagut ferits a Calella, no va haver-hi referèndum.
Josep Grima ha agraït l'interès d'Euskal Herria Bildu per esclarir els fets de Calella i també el suport de l'alcaldessa Montserrat Candini, que ahir compartia a través de les xarxes socials una gravació de la nit de l'1 d'octubre. En ella hi citava el ministre Zoido. De fet, l'alcaldessa ha assegurat des de Fitur que el govern espanyol ha manipulat els relats i ha demanat a la societat espanyola que obri els ulls.
Jo vull creure que realment la societat espanyola obrirà els ulls i se n'adonarà que aquests relats absolutament falsos que imposa el govern del Partit Popular el que estan fent és, de manipular-los i tractar-los de persones immadures, no? En el cas concretament de Calella va haver ferits 14 contorsionats i, a més, alguns d'ells, tal com s'ha explicat, en part és mèdic, perquè van haver de rebre assistència mèdica. I jo confio que a poc a poc, es anirà caient, el que és aquesta vena als ulls, que fa que una bona part de la societat espanyola miri a un altre costat i no se n'adoni de com estan sent manipulats per aquests partits polítics que d'alguna manera o altra el que en fan de la postveritat estan fent autèntica ideologia.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
La plaça de l'Ajuntament es va vestir ahir de color groc per demanar l'alliberament de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, justament en el dia en què es complien 3 mesos des del seu empresonament. Unes 200 persones es van reunir a la plaça per mostrar el seu suport als Jordis a la concentració convocada per les entitats independentistes. En Joan i la Franzina són dos dels assistents a la concentració que han assegurat estar indignats amb la decisió del Tribunal Suprem de mantenir en presó preventiva els Jordis.
Bé, perquè ja estem una mica tips de que el govern espanyol ens tingui empresonats de tanta gent que no han fet res i que nosaltres volem que siguin aquí amb nosaltres.
I que han d'estar a casa seva, les seves famílies, i poder tirar endavant tot.
També han afirmat que el seu desig des de que eren petits és la independència de Catalunya.
Estem esperant el que sempre hem estat esperant, la llibertat de Catalunya. La llibertat la volem, ja som gent gran, i seguint gent gran l'esperem des de joves. Des de molt joves ho volíem ja ser independents. Jo la independència la porto des de que tinc ús de raó a la vida. I no hi ha hagut manera, doncs, aviam si ara ho logrem.
A veure si ara ho aconseguim.
Si ho veure per nosaltres i pels nostres fills i nets.
Jordi Sánchez i Jordi Cuixart es troben en presó preventiva acusats de sedició per la manifestació del 20 de setembre i privats de llibertat per risc de reiteració delictiva. El mateix argument que s'esgrimeix per mantenir en presó, també preventiva, a Oriol Junqueras i Joaquim Forn des de fa 75 dies. I canviem de qüestió, però no ens movem de l'àmbit polític perquè el gironí Roger Torrent és el nou president del Parlament de Catalunya de la 12a legislatura. Ha arrencat avui mateix amb el ple de Constitució que de forma extraordinària havia convocat Mariano Rajoy en virtut de l'aplicació del 155. Torrent, alcalde de Sarrià de Ter, és amb 38 anys el president més jove del Parlament des de la restauració de la democràcia. El candidat a proposta d'Esquerra ha hagut d'esperar a ser proclamat després de la segona votació per majoria simple. Ha obtingut 65 vots per davant dels 56 del candidat de Ciutadans, José María Espejo Saavedra. S'han comptabilitzat 9 vots en blanc i cap nul. Torrent s'ha compromès a treballar per tots els diputats a la cambra, els que li han fet confiança i els que no, però de qui espera obtenir-la al llarg de la legislatura. Ha assenyalat que es desenvoluparà en un context complex i anòmal i ha recordat els qui estan empresonats. Qui no han votat han sigut els 135 diputats electes a l'arc parlamentari perquè els que són a Brussel·les, Carles Puigdemont, Clara Ponsatí i Lluís Puig, de Junts per Catalunya, i Toni Comín i Meritxell Serret, d'Esquerra, finalment no han requerit la delegació del seu vot. Sí que ho han fet els empresonats, Junqueras, Joaquim Forn i Jordi Sánchez. Marta Rovira i Jordi Turull han dipositat el seu vot a l'urna entre aplaudiments. Els seus escons buits s'hi han col·locat grans llaços grocs, també un al sector del públic, per Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural. També avui s'ha format la nova mesa del Parlament de Catalunya. En la passada legislatura es va posar de relleu la importància d'aquest òrgan legislatiu i de la seva funció en aspectes com l'admissió a tràmit d'al·legacions o l'inici dels processos de modificacions, per exemple, del propi reglament del Parlament. En aquest cas, la mesa de la 12a legislatura també tindrà una majoria independentista. Acompanyaran Torrent a la presidència José María Espejo Saavedra, de Ciutadans, i Josep Costa, de Junts per Catalunya, a les vicepresidències. La completaran a les 4 secretaries Eusebi Campdepadrós, de Junts per Catalunya, David Pérez, del PSC, Joan Garcia, de Ciutadans, i Alba Vergés, d'Esquerra Republicana. Amb la nova mesa i el nou Parlament comença el compte enrere perquè els partits proposin un candidat a la presidència de la Generalitat.
facebook.com/radiocalella, twitter@radiocallellatv.
L'alcalde de Sallent, David Saldoni, serà el nou president de l'Associació Catalana de Municipis. Ens ho expliquen des de Ràdio Sallent.
El termini per presentar candidatures per presidir l'Associació Catalana de Municipis ha acabat avui a les 10 del matí amb només una candidatura presentada, la de David Saldoni. Ell mateix ho anunciava al Twitter, on demanava el suport dels ajuntaments. Ha sigut l'únic que ha presentat els suports necessaris, 50 presidents d'ens locals associats que han de ser de com a mínim 8 comarques diferents i de les 4 demarcacions territorials. Saldoni, alcalde de Sallent i que va ser membre de l'executiva del PDeCAT, rellevarà el càrrec amb Miquel Buch, que ocupava el càrrec de president de l'ACM des de 2011. Va deixar-lo al novembre passat, juntament amb l'alcaldia de Premià de Mar. El canvi es farà oficial dissabte en una assemblea que l'entitat farà a Cardona. L'Associació Catalana de Municipis agrupa alcaldes de 931 pobles de Catalunya i l'assemblea, integrada per tots els ens associats, és el seu màxim òrgan de govern.
Avui ha començat la 38a edició de FITUR, la Fira Internacional de Turisme de Madrid, i encapçalant la delegació local hi ha l'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini. Des de Madrid, l'alcaldessa ha explicat que Calella té una puntuació online de 8,47 sobre 10, una valoració que han fet els usuaris a través de les xarxes socials. Candini ha destacat la importància de consolidar Calella com a destinació de turisme intel·ligent.
Ja estem treballant des de ja fa mesos una destinació que anomenem de turisme intel·ligent. Això vol dir, a més, que tota la promoció de Calella, internet i xarxes socials i la monitorització diària que fem, tenim una reputació online molt alta, una valoració que dona per part dels usuaris, insisteixo que això és una valoració que puntuen a partir de Facebook, Twitter, Instagram i altres mitjans, amb una puntuació online global del 8,47 sobre 10. Tenim una nova web de turisme que la vam presentar l'any passat amb 6 idiomes.
Candini també ha assenyalat que el 2017 ha sigut una de les 5 millors temporades per Calella, amb una mitjana d'ocupació del 74%.
Ara estava parlant amb diferents empresaris, diferents operadors. Ells mateixos m'acomandaven a mi de dir aquí, doncs, ara a FITUR hi ha determinada gent que intenten instal·lar també novament, doncs, que els indicadors a Catalunya són dolents, atès de la circumstància política, i això és fals. En el cas de Calella, el 2017 ha estat una de les 5 millors temporades des de que fa molts anys. Hem tingut una mitjana d'ocupació pràcticament del 74%, amb 4 punts més superior en relació al 2016 i pràcticament, doncs, diguem-ne, 2 milions de pernotacions, 1.981.000, no?
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
El Servei Català de Trànsit ha posat en marxa una campanya de control dels sistemes de seguretat passiva arreu de Catalunya, en la que hi participen agents dels Mossos d'Esquadra i de la policia local. La campanya va començar el dilluns i durarà fins aquest diumenge. Per conèixer amb quin objectiu neix, parlem amb Anna Pintor, responsable de gestió i planificació de seguretat viària del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
Bon dia.
Durant aquesta setmana, els Mossos d'Esquadra i la policia local porten a terme una campanya de control dels sistemes de seguretat passiva. Quin és l'objectiu d'aquesta campanya?
Bueno, l'objectiu de la campanya és reduir els accidents amb víctimes i, sobretot, alleujar les conseqüències de lesivitat de les víctimes, perquè recordem que no utilitzar els dispositius de seguretat passiva o fer-ho de manera incorrecta agreuja les conseqüències de lesivitat d'aquestes víctimes.
Es revisa l'ús del cinturó, del casc i dels sistemes de retenció infantil. Per tant, aquesta campanya està enfocada a cotxes particulars i a motos?
Està enfocada a tot tipus de vehicles que requereixin d'aquests sistemes de seguretat passiva, no només cotxes particulars, sinó també taxis, també recordem l'obligatorietat de l'ús del cinturó de seguretat en els autobusos, etc. O sigui, a tots els tipus de vehicles.
Aquesta és la primera de les 17 campanyes preventives integrals de la policia, de les policies de trànsit de Catalunya de 2018. Totes seran d'aquest control de seguretat passiva?
No, hi ha diferents campanyes preventives integrals de les policies de trànsit de Catalunya, que és coordinades entre Mossos i policies locals. Al llarg de l'any 2018 hi ha un total de 17 campanyes i estan enfocades a diferents factors de risc, no només a l'ús del cinturó, del casc i dels sistemes de retenció infantil, sinó també a altres factors de risc com poden ser la drogoalcoholèmia o poden ser les distraccions o la velocitat, etc.
Aquestes campanyes es faran a tot Catalunya simultàniament o es faran en diferents punts cada una d'elles?
No, es fan simultàniament durant la setmana a tot Catalunya.
Cada una d'elles es faran simultàniament a tot Catalunya?
Cada una d'elles, perquè el que es tracta és que durant una setmana sensibilitzar a la població sobre un element en concret. En aquest cas, aquesta setmana és sobre els elements de seguretat passiva, però al febrer pensem que n'hi ha una de drogoalcoholèmia.
Durant l'any passat es van posar un total de 3.578 denúncies que comporten multa i pèrdua de tres punts del carnet. Un nombre molt alt de multes, de denúncies.
Sí, pensem que malgrat que, per exemple, l'ús del cinturó de seguretat està molt, molt generalitzat, encara hi ha un espai de recorregut en el sentit de que encara hi ha una part de la població doncs, que a vegades pensa que doncs, per trajectes de curt recorregut o mobilitats petites pues no es posen el cinturó de seguretat. El cinturó de seguretat és igual d'important en un trajecte de llarg recorregut com en un de curt recorregut.
I com deia abans, és igual d'important en un cotxe particular on viatgen com a màxim 5 persones que en un autocar, on normalment no tots es posen no tots tenen directament cinturons de seguretat.
No, la majoria d'autocars sí, perquè a partir dels vehicles a partir de l'octubre del 2007 tots els autocars han de disposar de cinturons de seguretat. Per tant, hi ha l'obligatorietat de cordar-se el cinturó de seguretat. Pensem que l'ús del cinturó de seguretat redueix el risc de mortalitat en cas d'accident en un 75%. D'aquí la importància d'utilitzar el cinturó de seguretat i portar-lo ben cordat.
Des de la seva nota de premsa del Servei Català de Trànsit donen dades, donen consells sobre la utilització d'aquests sistemes de seguretat passiva. Per exemple, donen aquesta dada que m'acaba de donar que es redueix la mortalitat en un 75% per portar el cinturó. També pot causar lesions internes. També et donen altres consells, per exemple, pels infants, que diuen que sempre han d'anar al darrere.
Sí, hi ha l'obligatorietat de que bueno, els infants han d'ocupar obligatòriament els seients del darrere i han d'utilitzar sempre un sistema de retenció infantil que sigui adaptat a la seva talla i pes. És molt important que el sistema de retenció infantil sigui també l'adequat. I en quant a l'ús del casc en les motos, també és molt important recordar la importància de portar-lo ben cordat i que també sigui de talla adequada i que sigui un casc homologat. I també pensem que el casc no té un ús il·limitat per a tota la vida, sinó que té una caducitat i, per tant, també fer renovar-se el casc en aquells casos en què convingui.
D'acord, doncs queda clar. Moltes gràcies, Anna Pintor, responsable de gestió i planificació de seguretat viària.
A vosaltres, bon dia.
Gràcies, bon dia. Oncolliga ha presentat la campanya Posem-li pebrots al càncer. Es realitzarà els dies 2 i 3 de febrer en col·laboració amb Condi Supermercats, que és la xarxa comercial on es podran comprar les bosses de pebrots vermells que donen nom a la campanya, a canvi d'una donació d'1,50 €. Aquesta s'organitza en motiu del Dia Mundial contra el Càncer, que se celebrarà el pròxim 4 de febrer. La campanya es durà a terme també al local de la cadena de supermercats que hi ha a la ciutat. L'objectiu és arribar a vendre'n 100.000 unitats per ajudar així a finançar els projectes de suport i atenció a persones amb càncer i als seus familiars. Ho han explicat Maria Pera i Mònica Boneri d'Oncolliga Calella.
El CIP, per exemple, que és un servei de suport immediat a domicili, que tenim un cuidador que va a les cases quan les persones estan al final de la vida a ajudar-los a fer la higiene personal, a fer-li les cures, si s'han de fer cures, el psicòleg també ajuda el malalt a morir bé i a la família a acceptar-ho, no? I la família que hi ha anat pues està molt contenta de la seva feina.
Bueno, de fet, aquest any intentarem ampliar aquest servei una mica, a veure si sí. Podem lograr-lo, sí.
Oncolliga Calella també ofereix un servei de psicooncòloga que visita cada dijous a la tarda. Recorden que tenen altres articles a la venda per cobrir les despeses de la seva activitat, entre d'altres paraigües i calendaris que inclouen fotografies de grup d'altres entitats de la ciutat. Estan disponibles en diverses botigues de Calella. La campanya Posem-li pebrots al càncer està padrinada, entre d'altres, per la cuinera Ada Parellada, el grup Blaumut o el director de coneixement i recerca de l'Institut Català d'Oncologia. I els centres Resofus Alomar adquireixen una nova tècnica en precisió nanomètrica per combatre tant els tremolors del Parkinson com el càncer de pròstata sense haver de passar per quiròfan. Ens amplien la informació des de la xarxa.
Els doctors Vall d'Oriola, neuròleg del centre, Rumià, neurocirurgià, i Sarallac, uròleg, han estat els encarregats d'explicar aquesta nova tècnica que combat els tremolors del Parkinson i el càncer de pròstata. El cost del tractament per combatre els tremolors del Parkinson és de 16.000 euros i els elimina en més d'un 80%. Primer de tot, fan una avaluació del pacient per saber si és òptim per aquest tractament, amb un TAC, resonància i ecografia. Una vegada fet i aprovat, es procedeix a fer el tractament. Els ultrassons atravessen el cervell sense necessitat d'incisions. L'avantatge més important és que amb aquesta tècnica no pot haver-hi ni hemorràgies ni infeccions perquè no s'obre el crani.
La diferència principal és que quan abans a un pacient no responia bé a fàrmacs al seu tremolor, li oferíem un tractament quirúrgic que implicava una obertura craneal. Encara que aquest tractament de l'obertura craneal amb introducció de cables és molt eficaç i molt segur, en l'actualitat el tractament amb ultrasons permet obtenir resultats molt semblants però sense necessitat d'obrir ni la pell, ni el crani, ni d'introduir dins del cervell cap element extern.
Els ultrassons es focalitzen en un punt específic per crear una lesió mil·limètrica en el cervell. En Josep és un dels pacients que va passar per aquest tractament.
El tractament va durar, entre preparació i tot, va durar unes 5 horetes, i a cap de les 5 hores ja ens van venir a buscar una ambulància, però nosaltres, tant jo com la meva senyora, vam pujar a l'ambulància tranquil·lament, no ens van posar en camilla ni res, a passar una nit d'observació a l'Hospital Clínic i l'endemà cap a casa.
D'altra banda, el tractament per combatre el càncer de pròstata és molt semblant. També es tracta amb ultrassons d'alta freqüència que no requereix intervenció quirúrgica, sinó que es fa a través del conducte natural de l'uretra i no requereix hospitalització. Aquest tractament té un cost de 18.000 euros.
Este es el instrumento de TULSA-PRO, que lo que tenemos es un transductor, que es el aparato que se coloca dentro de lo que es el conducto urinario, la uretra, y a través del cual se emiten los ultrasonidos de alta frecuencia que harán el tratamiento. Imaginémonos el paciente aquí. Este sistema, aparte, tiene un sistema de autorrefrigeración para evitar el exceso de temperatura, tanto a nivel del conducto como a nivel rectal. ¿Vale? Todo este procedimiento se realiza dentro de lo que sería la resonancia magnética, con un tratamiento de durabilidad entre 30 y 40 minutos, que es lo que acostumbra a durar este tipo de tratamientos.
L'Àngel, pacient, explica la seva experiència.
Ingresé por la mañana, me hicieron un tratamiento y por la tarde, pues sería a las 6 o así, me fui para casa ya. Salí del tratamiento que me hicieron, tuve un par de horas en una cama y después de un par de horas pues ya me dieron una alta para casa.
Sens dubte és un tractament innovador que ofereix el Centre Mèdic Diagnòstic Alomar al carrer Berlín de Barcelona. Tenen una llarga experiència en diagnòstics mèdics mitjançant imatges de resonància magnètica.
I obrim plana esportiva perquè Joan Pedrero García guanya 3 posicions a la classificació del Dakar 2018 i s'apropa al Tot Ten. Arnau Nueras.
El pilot de Canet de Mar ha pujat 3 posicions en la categoria de motos
al Dakar del 2018, que aquests dies s'està disputant en terres sud-americanes. L'etapa d'avui, que ha transcorregut entre les poblacions argentines de Belén i Chilecito, que tenia un recorregut de 485 quilòmetres, ha estat molt bona per en Joan, ja que ha quedat 8è i supera el 10è lloc de l'etapa d'ahir. El guanyador d'avui ha estat l'australià Toby Price, que ha tardat 4 hores, 1 minut i 33 segons i aproximadament 23 minuts després arribava en Joan Pedrero. El primer lloc de la classificació general no ha canviat. L'austríac Matthias Wolkner segueix al capdavant. En canvi, el pilot maresmenc ha pujat 3 posicions de 17è a 14è i es troba a només 24 minuts del top 10, que, parlant del Dakar, és un temps molt fàcil de remuntar.
I coneixem ara la previsió meteorològica amb Quim Serra. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Avui esperem una jornada que vindrà marcada bàsicament aquest matí per l'ambient assolellat, però a partir d'aquest migdia veurem com els núvols baixos van en augment i taparan el cel aquí a la comarca. Cap a la zona de la serrada litoral del Maresme Nord no es descarta que es pugui desprendre alguna goteta, sempre de forma molt aïllada i poc important. Els vents han de ser més aviat fluixos al llarg del dia d'avui, anirien girant cap a component est aquesta tarda, i és per això que tindrem vents més humits i, per tant, afavoriran la presència de núvols baixos i les temperatures més o menys com les d'ahir, baixant una mica. Les màximes no seran tan altes perquè no hi haurà vent de ponent, però tot així l'ambient serà relativament agradable a les hores centrals del dia. De cara a demà, encara a primeres hores de la jornada, podran quedar restes de núvols baixos, poc importants. Després, el sol s'anirà imposant amb unes temperatures que més o menys seran com les d'avui. Podem pujar una mica les màximes, però poca cosa. Els vents un dia més febles i la situació marítima tranquil·la. De cara a la jornada de divendres, s'espera que al matí domini el sol. Altre cop a la tarda veurem com s'incrementa la nuvolositat, i és que entre divendres i dissabte tindrem un petit canvi de temps, molt poc important. Només la nit de divendres a dissabte, o com a molt la matinada del mateix dissabte, es pot escapar algun petit ruixat de forma aïllada i puntual aquí al Maresme. Això sí, les temperatures baixaran una mica durant la recta final de divendres i sobretot de cara a dissabte, mentre que diumenge esperem un temps estable i amb temperatures que tornarien a pujar una mica. Per tant, de canvis importants en el temps no se'n veuen, però sí que tindrem petites variacions al llarg dels pròxims dies, ja que, com dèiem, sobretot entre la recta final de divendres i dissabte podrem tenir alguns ruixats que en conjunt seran poc destacables aquí a la costa.
I això és tot. Més informació al 107.9 de la FM, també a radiocalella.cat i a les nostres xarxes socials. Nosaltres ho deixem aquí. Moltes gràcies.